El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'evolució de la pandèmia és positiva a Sabadell. El risc de rebrot es troba a nivells de maig i juny de 2020, just després del confinament estricte. El nombre de persones que s'infecten cada dia ha baixat de forma dràstica respecte a nivells de la cinquena onada i els hospitals ho noten, amb menys malalts també a les UCIs. La vacuna sembla ser la clau per a aquest descens dels contagis i Catalunya vacunarà amb la tercera dosi a ciutadans de més de 70 anys immunodeprimits per mantenir-ne la immunitat. De l'evolució de la pandèmia i del que hem d'esperar en un futur en parlem amb el doctor Salvador Massip, que és metge i investigador de la UOC i de la Universitat de Leicester. Molt bon dia, què tal, com esteu?
Hola, bon dia, com va?
Com està la pandèmia a casa nostra? Com la veieu des del Regne Unit?
Molt bé, sens dubte. Les xifres, com deia, són molt bones i en aquests moments crec que hem d'estar contents de la situació, celebrar-ho, perquè realment hem, la combinació de vacunació i de tota la campanya que s'ha fet durant l'estiu ha funcionat i estem realment a casos amb un nivell molt mínim. Jo crec que el missatge per això ha de ser no ens relaxem perquè la pandèmia no s'ha acabat. El perill ara és dir això ja està, ja podem fer vida normal i recuperem tot el que fèiem abans de la Covid, perquè en una part sí que podem fer-ho, però encara la pandèmia no s'ha acabat ni molt menys.
La situació és similar al Regne Unit?
No gens. El Regne Unit té un nivell de vacunació molt semblant, però com que des del 19 de juliol es va decidir no fer cap restricció i no tornar a fer restriccions passés el que passés amb els casos, en aquests moments tenim entre 13 i 14 vegades més casos que Espanya i que la resta d'Europa, que ho estan controlant molt millor. Per tant, és un exemple al Regne Unit d'un país que, tot i estar ben vacunat, si no vas amb el tanto, els casos poden tornar a pujar i pots tornar a tenir una onada.
Per tant, el Regne Unit podríem dir que estan a la porta d'una onada o no tindria res a veure?
Estan en plena onada, sí. Estem en una onada. Està claríssim que les onades poden passar fins i tot amb nivells de vacunació bons. Evidentment, són onades diferents a les del principi, són onades amb menys mortalitat, però no deixen de ser onades, hi ha un nombre de casos molt considerable.
Clar, Fernando Simón, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, explicava fa uns dies que és complicat que hi hagi una sisena onada a casa nostra i està d'acord?
No. Per l'exemple del Regne Unit està clar. O sigui, perquè Espanya o qualsevol altre país hauria de ser diferent. Un cop més, el nivell de vacunació és molt semblant entre el Regne Unit i Espanya. En aquest moment estem molt bé, sens dubte, i per això no vol dir que els casos no puguin pujar. O sigui, Espanya o Catalunya no estan aïllats del món. Estan oberts, hi han entrant casos, hi han havent-hi casos, i si no anem amb cura, podria tornar a haver-hi una onada. O sigui, jo crec que no s'ha de fer és el que ha fet el Regne Unit, de dir, passi que passi, no apliquem més restriccions. Si tot va bé i tot es manté així, cap problema. Seguim fent vida tot el normal que puguem, però a la que hi hagi una pujada de casos que pot passar en qualsevol moment, s'ha de tornar a aplicar les mesures que s'aplicaven abans, que és això el que ha fallat al Regne Unit.
Per tant, la previsió és que hi pugui haver petits brots, no? Que aquest creixement de casos es pugui anar produint, però si hi ha una certa contenció en la vida normal, entenguem-nos, no hauria de desencadenar-se una gran onada, no?
Efectivament, jo crec que és això, una qüestió de sentit comú i de prudència, no? Si les coses van bé, doncs fem vida tota la vida normal que puguem, si pel que passi, pel que sigui, les coses desmarxen una mica, frenem i tornem una mica enrere per controlar aquests possibles brots que puguin aparèixer. Esperem que això no passi, o sigui que seguim amb aquesta situació el màxim temps possible, però el que no podem fer és desentendre'ns i dir la pandèmia s'ha acabat, ja no tornem a aplicar més restriccions mai més.
Clar, en tot això, la reobertura de l'oci nocturn a casa nostra, que passava a finals de la setmana passada, li preocupa que pugui tenir una incidència perquè sembla que l'ha tingut, no?, en d'altres onades, no?
Sí, sens dubte. A veure, qualsevol cosa que impliqui més situacions de risc és una possibilitat que augmentin els contagis. A veure, ara és el moment per fer això, és el moment per obrir l'oci nocturn ara quan estem als mínims, sens dubte. I intentem-ho, si ho fem bé i l'oci nocturn s'intenta fer d'una manera raonada, és a dir, doncs això, per exemple, amb passaport Covid, que és una manera d'assegurar almenys que tens la gent vacunada quan hi ha poca distància o quan hi ha poca ventilació, com en molts llocs d'oci nocturn, si es fa això intentant no tenir massa gent apretada en un lloc, o si es fa intentant portar mascaretes, si anem fent-ho així, és molt possible que puguem mantenir-ho obert durant molt de temps. Si no, podria ser un dels factors, clar, com tots els altres factors que ja coneixem, no? Com el transport públic, que també el tenim obert, com les escoles, que també estan obertes, tot això són factors en els quals la gent s'està interaccionant i hi ha possibilitat que el virus circuli, i això és igual ara que fa 6 mesos. La diferència és que ara tenim un nivell d'inici de virus molt baix, o sigui, el virus que circula ara és molt baix, però a la que si això es torna a pujar, tots aquests centres de contacte humà actuen com a nodes de distribució del virus, i això ja ho hem vist al llarg de la pandèmia i no serà diferent ara.
Clar, per aquella estacionalitat, entenent estacionalitat com a climatologia de casa nostra, no? Podríem dir l'any passat per aquestes dates, recordo que era el 15 d'octubre quan es posava en marxa el confinament nocturn, perquè els casos ja s'havien disparat i per tant això estava tenint una incidència important. Entenc que la climatologia ja l'heu descartat, l'han descartat com a factor determinant per com evoluciona el coronavirus o no?
Té un efecte, sens dubte, com pel que dius, perdons, perquè un cop baixen les temperatures estem més espais tancats, hi ha menys ventilació, hi ha més possibilitats de contagi. Com que comencem amb un nivell de virus bastant baix, encara no hem notat aquesta diferència, però clar, ens acostem a una temporada llarga de mal temps, diguéssim, de fred, de tardor i sobretot d'hivern, en el qual, sens dubte, els contactes en llocs poc ventilats aniran augmentant. Tot això jo crec que ho hem de veure, tendim a veure tot com blanc o negre, no? Per dir, obrim el d'oci nocturn, això puja els casos, o arriba el fred, pugen els casos. No és la relació causa-efecte no és tan directa perquè hi ha molts factors implicats. O sigui, tot això són diferents factors que tots hi ha uns a favor i uns en contra. Per exemple, tenim a favor de que la situació sigui bona, tenim el nivell de vacunació. Per tant, com més vacunats estiguem, menys circula el virus, menys casos greus. Per altra banda, tenim factors negatius, tenim en aquest cas les temperatures. Doncs, cada com més baixin les temperatures, més estrem a espais interiors, més situacions de risc hi ha. Però clar, cap d'elles és definitiva. O sigui, una contrarresta a l'altra. És qüestió d'anar sumant i restant per veure com van augmentant els casos. Per tant, tot és molt multifactorial i tot és, crec jo, que hem de tenir perspectiva en aquest sentit i no culpar, com hem fet moltes vegades, culpar un sector o culpar una franja de la població de tots els desastres que ens passen, perquè normalment hi ha més d'un factor implicat en pujades i baixades de casos.
Clar, la setmana passada el conseller Argimon, el conseller de Salut, deia que ja es veien la possibilitat d'obrir al 100% l'aforament en l'àmbit cultural. En un espai com els teatres, tots asseguts, amb mascareta, realment seria perillós obrir el 100%? O veiem que si realment es compleixen aquesta part del que deia abans vostè, no? Que si ho fem tot bé, puguem mantenir-ho obert i podem mantenir-nos en aquests aforaments?
Jo crec que sí que és un bon moment per provar-ho. Jo sempre, em sembla, en aquest cas, em sembla molt bé el que està fent el govern català en aquests moments, que és anar provant, o sigui, anem deixant anar restriccions una a una, a veure què passa, no ho fem tot de cop, com els anglesos en el seu moment, anem fent, i si la cosa no es desmadra, doncs perfecte, continuem guanyant terreny, no? I en aquest cas, doncs, el següent pas obvi és l'aforament al 100% en espectacles. Crec que fins i tot és més segur que l'oci nocturn, no? Perquè és un lloc on hi ha menys moviment, o sigui, si estàs assegut, pots portar mascareta, a més a més, pots fins a cert punt controlar la distància. Crec que això pot no ser molt greu, diguéssim, en aquest sentit, i podria funcionar bé, però un cop més fent el que estem fent ara, o sigui, tenint un ull posat en els casos, i si els casos no pugen, doncs perfecte, continuem fent el que estem fent.
Clar, una de les qüestions que acabem preguntant-nos tots plegats, que quan parlem amb experts no podem evitar traslladar-los la pregunta, és quan podrem recuperar la normalitat, però la de veritat, no la nova normalitat, sinó quan realment aquest coronavirus serà ja definitivament una qüestió residual, una qüestió, com diem sempre, com la grip, no? I que, per tant, no ens farà pensar en tancaments, etc. Ara mateix tenen veuen una llum, veuen una xifra, una data?
Hi ha diferents estimacions, o sigui, evidentment tot això són models matemàtics que calcules més o menys amb el ritme de vacunació i amb el nivell de circulació del virus, quan creus que la pandèmia es pot haver acabat. Els models que diuen ara, o sigui, per arribar a aquest punt que dius de realment no ens preocupem més pel virus, el virus ja està circulant, seguirà donant casos, però ja no és pandèmic, ja no ens causa alteracions, diguéssim, en la nostra vida normal. Això possiblement serà en un parell d'anys, que és el que es calcula que estigui tot el món ben vacunat. Evidentment, quan parlem de pandèmia vol dir una infecció a nivell global. Per tant, no té molt de sentit dir la pandèmia s'ha acabat al meu país. No, la pandèmia s'acabarà al planeta quan s'acabi la pandèmia. El teu país pot estar molt bé ara, però si el virus segueix circulant, poden sortir variants, poden passar mil coses, que haurem de controlar els viatges a les zones on hi ha més virus, etc. O sigui, almenys aquests 2 anys perquè hi hagi una bona vacunació a nivell del planeta, la qual cosa no vol dir que abans no hàgim recuperat gran part d'aquesta normalitat. O sigui, ja ho estem veient ara, si tot va bé seguirem guanyant terreny, potser hi haurà algun pas endarrere, però si ho fem bé tot podem anar controlant, però per dir ja no parlem més del coronavirus, potser això, la pandèmia oficialment s'acabarà potser d'aquí 2 anys, una cosa així.
Les mascaretes probablement són un d'aquells elements, aquí a casa nostra n'hem parlat molt, no? Quan es van treure al carrer, quan no es van treure al carrer, aquest mantenir-les en espais tancats. Aquestes mascaretes també hauran de durar 2 anys, pot anar canviant tot plegat i pot anar-se reduint la necessitat de portar-les. En quines previsions hauríem de jugar en aquest sentit?
La mascareta és un factor molt cultural, perquè és una capa més de protecció. O sigui, la mascareta per si sola no soluciona tot el problema, però sí que redueix molt la possibilitat de contagi de coronavirus i de tots els virus respiratoris. Per tant, en principi, la mascareta seria una bona idea mantenir-la tant de temps com fos possible en els llocs on té sentit. O sigui, a l'aire lliure és relativament poc important portar mascareta o no portar mascareta. I en els espais tancats, doncs, en els espais on hi ha més possibilitat d'interacció, doncs la mascareta té una utilitat. Això hi ha cultures que ja feia anys que ho feien. No sé, si vas a la Xina o altres països asiàtics, ja la gent ja va amb mascareta, ja anava amb mascareta en els llocs on hi ha aglomeracions. Si nosaltres culturalment a Europa serem capaços de fer-ho o no, ja ho veurem, possiblement no, perquè la mascareta ens incomoda molt i és un tema que no estem acostumats i és molt, molt poc probable que la mascareta es quedi massa temps. Però crec que, per exemple, ara, si anem relaxant restriccions, ara que es pot, pues, està bé, però la mascareta jo seria molt partidari, pensant ja amb la grip i pensant en altres malalties respiratòries, de mantenir-la tant temps com fos possible en llocs concrets. Per exemple, doncs això, en temporada de grip o en temporada de virus respiratoris, que és la que comença ara, als transports públics. Jo em sentiria més segur si un bon nombre de gent anés amb mascareta. Clar, això ja et dic, és una qüestió més cultural que no d'imposar o no imposar la mascareta, perquè la necessitat estricta de portar mascareta, doncs, és relativa. És a dir, sense mascareta també podem passar, no? Però la mascareta ajudaria, doncs, això, a disminuir tots aquests contagis.
A les escoles se n'ha parlat molt de si han de seguir portant mascareta o no han de seguir portant mascareta. Fa uns dies, assegut en aquest estudi, el regidor d'Educació deia: no entenc per què pot haver-hi gent aforaments d'un 100% en un camp de futbol i jo de seguir tenint els alumnes a les aules en grups bombolla amb mascareta.
Clar, bé, hi ha diferents factors aquí. Per exemple, en un camp de futbol estàs a l'aire lliure, hi ha molta més ventilació que en una aula on hi ha molt menys espai. Els adults estan molt ben vacunats, els nens encara no. També és un altre factor que afavoreix la circulació del virus. Puc posar l'exemple del Regne Unit. Una de les poques restriccions que s'estan tornant a aplicar ara, de fet potser l'única, és les mascaretes a les escoles. O sigui, el fet que els nens no estiguin ben vacunats al Regne Unit, estan menys vacunats que Espanya, perquè han començat més tard amb aquesta franja de població, ha fet, doncs, des que ha començat l'escola, els casos siguin multiplicant-se. I ara s'ha decidit, doncs, posar això, vacunar els nens primer, i mentrestant, doncs, posar una capa més de protecció, que són les mascaretes. El virus circula a les escoles, no ens enganyem, més o menys que entre adults, però circula. I com més grans són els nens, més es comporten com adults amb el que es refereix a la transmissió del virus. Per tant, mascareta a escoles és una cosa més per tenir en consideració. En aquests moments cal a Catalunya, amb el nivell de virus circulant que tenim i si fem vigilància i tot això, potser es podria dir que no. Però no és una cosa que s'hagi de descartar com a factor de protecció addicional mentre no estigui aquesta població ben vacunada.
Hem anat parlant de la vacuna. Una de les preguntes que volia fer-li és si l'evolució de tot plegat depenia de la vacuna. És evident que sí, per tot el que hem anat repassant al llarg de l'entrevista. Com valora el percentatge de vacunació que hi ha actualment a Catalunya?
Molt bé, molt bo, molt bo. Ha sigut espectacular el canvi que ha fet la campanya de vacunació. O sigui, van començar molt malament, van començar lents i amb problemes d'organització, i hem anat recuperant, i ara Catalunya i dintre Espanya són una de les zones amb més vacunació d'Europa, la qual cosa això s'ha de celebrar, perquè com bé deies, la vacunació és una de les claus pel control del virus. No és l'única, perquè sabem que vacunat i tot et pots contagiar i pots contagiar, però sí que redueix moltíssim les possibilitats de contagi i, evidentment, redueix gairebé el 100% la càrrega de l'hospitalària i la mortalitat i els casos greus. Això és el més important que fan les vacunes. Per tant, amb això sí que ho hem de celebrar, que la campanya pot haver costat d'arrencar, però s'ha fet molt bé.
Aquí a casa nostra sembla que la franja que està costant arrencar percentatges de vacunació, si més no és que vol dir el Departament de Salut, és entre aquests 20 i 40 anys. És important incrementar el percentatge de vacunació en aquests col·lectius que probablement són els que tenen més vida social, els que més es mouen, i en aquest sentit, quina incidència hi pot tenir el fet de, per exemple, fer obligatori el passaport Covid? Ara ja ho és a l'oci nocturn, no? Per exemple, pots accedir-hi si no estàs vacunat a través d'una PCR, però has de fer més passos, és evident. Quina incidència pot tenir el fet de que s'estengui, per exemple, com el cas de França, a restaurants, etc., doncs, per poder-hi accedir, doncs, a la necessitat d'aquest passaport Covid?
Efectivament, com bé dius, aquesta franja d'edat que encara no està ben vacunada s'ha d'incentivar, s'ha de trobar la manera de fer que vulguin vacunar-se, i el passaport Covid pot ser una de les maneres, realment és un incentiu, clar. No estàs obligant a ningú a vacunar-se, però estàs dient que si no estàs vacunat pots fer menys coses. En aquests moments, en altres moments, potser el passaport Covid es podia discutir si era adequat o si era just, si era legal, si era ètic, però en aquests moments en el qual la vacuna està disponible per tothom i realment ja són menys els que queden per vacunar, crec que no és mala idea, és una bona manera, doncs, això d'intentar accelerar aquesta vacunació a una franja de població important, que, com bé dius, són els que més circulen en aquests moments per locals d'oci i, per tant, poden ser els que iniciïn un brot, i, per tant, com més ben vacunats estiguin, com més controls tinguem en aquests entorns, doncs millor. I ho veig bé.
El camí ha de ser seguir vacunant a ciutadans també els menors de 12 anys, que és una qüestió, doncs, que sembla que Pfizer ha dit, doncs, que la seva vacuna estaria preparada per fer-ho de 12 als 5 anys. És prioritari anar a buscar també aquesta franja d'edat?
Aquest és un tema, és el tema que s'està discutint ara, fins a quin punt és prioritari. A veure, evidentment dolent no és, perquè les vacunes no tenen cap efecte secundari important, i els nens, malgrat que tenen doncs una menys casos greus o menys capacitat de tenir casos que es compliquin o que acabin morint-se, n'hi ha un percentatge que sí que poden arribar a aquest punt, no? I vacunats no arribarien. Per tant, podries reduir aquesta mortalitat o aquests casos greus amb nens que, insisteixo, són poquíssims, sense haver de... O sigui, sense, evidentment, les vacunes no han causat cap víctima mortal, poden causar alguns problemes dels quals els nens possiblement es recuperen, sembla, molt ràpid, i amb adults hem vist també, doncs, els problemes que poden causar també són molt menors. Segueix sent un fàrmac amb més beneficis que problemes. Ara, el que deies, és prioritari o no és prioritari? Bé, o sigui, aquí la pregunta... O sigui, més que si els nens necessitem protegir els nens, que bé, els podem protegir, però insistim que tenen molt poca possibilitat de tenir casos greus, la pregunta és si són una peça clau en la transmissió del virus a nivell comunitari. O sigui, fins a quin punt els menors de 12 anys contribueixen a escampar el virus. I això són coses en les quals encara no ens hem posat d'acord del tot. Està clar que sembla que són menys que els adults, o sigui, a partir de 12 cap amunt sembla que sí, que els nens es comporten gairebé com adults amb el que significa transmetre el virus, per sota no, però una part sí que poden jugar un paper, no? Seran asimptomàtics en molts casos, poden passar els virus als adults, quin percentatge, això és molt difícil, però sembla que hi ha un cert consens en assenyalar, doncs, que el cost realment... El cost, diguéssim, el perill que pot tenir vacunar nens és pràcticament nul, i el benefici, un cert benefici sí que hi haurà. Ara, vol dir que això que és prioritari? Prioritari hauria de ser vacunar els països que encara no s'han vacunat. Això és, els adults i les poblacions, diguéssim, més fràgils i més susceptibles en països que tenen percentatges de vacunació baixíssims. Aquesta és la prioritat. Però, clar, això és complicat de fer, i els països que tenen vacunes i que tenen, doncs, capacitat de vacunar, doncs no estan pensant més en vacunar-se ells que no en vacunar els altres, i perquè les campanyes de vacunació, realment la distribució a nivell global de les vacunes s'hauria de fer d'una manera coordinada, que és molt, molt, molt complicada. La realitat és que tu, en el teu país, tens unes dosis de vacunes a la nevera i has de fer alguna cosa amb allò, no pots enviar-les a Àfrica, les has de fer servir, vacunem els nens o no, o donem terceres dosis, que és una altra cosa que és el que s'està fent ara. Són coses que són discutibles, quina prioritat haurien de tenir, però jo crec, jo personalment crec que no és mala idea vacunar els nens en aquest sentit per reduir al màxim la possibilitat de que el virus circuli a les escoles.
Tercera dosi, ho apuntava, què li sembla? És el camí? S'ha de seguir per aquí? Qui s'ha de vacunar amb aquesta tercera dosi? L'opció que ha triat Catalunya és la correcta?
En aquests moments no hi ha cap dada que ens indiqui que cal una tercera dosi. Cal una tercera dosi potser en immunodeprimits, però és una població molt petita la que realment es pot beneficiar, se sap que es pot beneficiar aquesta tercera dosi. La resta de la població no tenim cap informació en aquests moments que ens digui que és necessària. Que caldrà en el futur? Potser sí, però en aquests moments no hi ha hagut... O sigui, la clau, la xifra que ens hem de fixar seria l'augment de mortalitat en vacunats. És a dir, si tu t'has vacunat fa 6 mesos i aquesta població està tenint un augment de mortalitat, vol dir que la vacuna està deixant de funcionar. Això no ha passat encara en cap lloc, en cap país, encara no s'ha vist enlloc que la mortalitat estigui augmentant. Recordem que la vacuna fa això, la vacuna redueix els casos greus i la mortalitat, que a més redueix els contagis, d'acord, en certa mesura, i això és així, però les vacunes estan dissenyades per frenar aquests casos greus, i això ho estan fent igual ara que fa 3 mesos, que fa 5 mesos, que fa 6 mesos. Encara no ha arribat el moment que realment calgui una tercera dosi. No hi ha cap dada que ens digui que una tercera dosi salvarà més vides, perquè no, en aquest moment ja estem al màxim d'això. Ni tan sols hi ha una dada que ens digui que la tercera dosi disminuirà els contagis. No hi ha en aquests moments cap informació sobre això. Malgrat tot, a casa nostra, com a molts altres països, s'està donant aquesta tercera dosi. Per què? Doncs perquè mal no farà. Sempre, mira, poses una dosi més, sempre hi haurà una activació més del sistema immune. Si això és necessari, ja et dic, no sembla que en aquest moment hi hagi cap informació que digui que sigui important ara, però com que les vacunes les tenim i s'estan fent malbé si no les usem, doncs això és una mica el que s'està plantejant en molts països, de dir, doncs, reforcem el sistema immune dels que en teoria haurien de estar menys protegits, però és en teoria, perquè un cop més les dades no estan indicant que aquesta gent gran que està vacunada fa temps estigui tenint problemes perquè la immunitat els hi baixa.
Aquest medicament que ha sortit, que sembla que pot tenir efectes per contenir el coronavirus, què sabem fins ara d'això?
Sabem poc, però si és realment es confirma el que ens estan dient, és molt bona notícia. Recordem que en aquests moments no tenim cap tractament bo. Hi ha el Remdesivir, que és un antiviral que sembla que té un cert efecte, però no, tampoc és espectacular. L'únic que podem fer amb els malalts per reduir la mortalitat és donar-los antiinflamatoris, bàsicament corticoides, que són els que sembla que redueixen la inflamació i augmenten la supervivència. Per tant, qualsevol cosa nova en aquest sentit és bona. O sigui, les vacunes funcionen molt bé, però un cop tenim una persona ingressada, allà la vacuna ja no pot fer res més, i aquí necessitem un antiviral o algun tipus de fàrmac que permeti frenar la propagació del virus. Aquest seria un d'ells, és un fàrmac de la Merck, i tenim en aquests moments només l'estudi que ells mateixos han publicat. De fet, no l'han publicat, de fet, han anunciat els resultats, però encara no ha estat publicat en una revista científica en la qual doncs, hagi passat per un factor de revisió i que s'hagi vist que les dades són correctes. Però si ens creiem el que diuen, aquest fàrmac reduiria a la meitat la mortalitat dels casos greus. I això és molt, molt important perquè no tenim res en aquests moments semblant a les hospitals. I falta confirmar-ho, és un estudi relativament petit, però si això sembla que va per aquí, podria ser doncs, una millora molt elevada, o sigui, per reduir la poca mortalitat que encara tenim entre els vacunats, evidentment. Seria doncs, una eina molt útil, però crec que, insisteixo, hem d'esperar una mica a veure cap on tira això, si realment les dades es confirmen i si realment és tan bo com sembla.
Doctor Massip, acabo ja. Noves variants. Ara per ara, n'hi ha alguna de la que hem d'estar pendents?
Moltes. O sigui, variants seguim estar pendents de les que teníem últimament. L'última que preocupava és la Mu, i els anem posant lletres gregues i estem a la M, o sigui que ja hem tingut unes quantes de preocupants, però preocupants simplement vol dir que les hem d'observar, o sigui, no vol dir en aquests moments que haguem de tenir una por especial a cap d'elles, perquè per molt agressives que semblin sobre el paper, la feina que tenen després és imposar-se en un territori. O sigui, la Delta en aquests moments té tots els territoris controlats, és una variant que ha sigut molt hàbil a l'hora de sobreviure i d'adaptar-se a l'entorn i ha fet fora a les altres variants, i de moment encara no hi ha cap altra variant que estigui entrant. Hi ha variants pitjors, insisteixo, sobre el paper, que podrien ser més agressives que la Delta, però no han aconseguit fer-se fortes en cap territori, la qual cosa vol dir doncs, que la Delta està una mica bloquejant-les, i per tant segueix sent el problema principal, segueix sent la Delta. Les altres les hem d'anar observant, veient què passa, però de moment crec que no hi ha un motiu així urgent de preocupació per cap d'elles.
Doctor Salvador Massip, gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Fins la propera, que vagi bé.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.